Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Negociacions contrarrellotge entre els 27 per salvar la pesca d'arrossegament al Mediterrani. Espanya, França i Itàlia demanen una moratòria de la proposta de la Unió Europea que retalla els dies de pesca al 79%. Maria Pagès.
Segons les confraries, Brussel·les podria proposar compensacions pels dies de pesca si les embarcacions compleixen mesures selectives per protegir les espècies en perill.
Barcelona acollirà una de les 7 primeres fàbriques d'intel·ligència artificial. L'anunci l'ha fet aquest dimarts la Comissió Europea.
La EA Factory s'ubicarà al Barcelona Supercomputing Center i implicarà que la infraestructura s'obri a les empreses amb l'objectiu de democratitzar la infraestructura. Així ho ha explicat el secretari d'Estat de Ciència i Innovació, Juan Cruz.
Estamos democratizando la inteligencia artificial, pero vamos a imponer también una serie de criterios, de principios, de regulación ética de los algoritmos que aquí se desarrollen. No podemos permitir que exista sesgos, que exista discriminación, y eso se va a ocupar también este tipo de proyectos.
El govern aprova el Pacte Nacional de Salut Mental dissenyat per l'executiu de Pere Aragonès.
1 milió de persones a Catalunya pateixen o podrien patir un problema de salut mental. La portaveu Sílvia Paneque ha expressat la seva preocupació per aquestes xifres.
El 24% de persones a partir de 15 anys declaren haver tingut algun malestar o problemàtica vinculada amb la salut mental. El que plantegem des del govern és tenir un model propi i que desenvolupi polítiques des de la Conselleria de Salut en l'àmbit de la prevenció, de l'assistència i en l'àmbit també del benestar de les persones.
En cultura, la Fundació Vilacases engega un procés de canvi per fer més accessible l'art contemporani i promoure nous valors catalans d'aquest estil.
Farà canvis als museus de Can Mario, Palafrugell, al Palau Solterra de Torroella de Montgrí i a Can Framis de Barcelona. També es programaran jornades mensuals per promoure l'art interdisciplinari. Joan Torres és el director de la Fundació.
I amb una nova porta a l'art volem trencar les barreres i facilitar l'accés a l'art a través de propostes innovadores que ofereixen experiències accessibles, emocionants i inclusives.
I en esport, Jordi Cervantes, ser o no ser pel Girona a la Champions.
Els gironins juguen des de 6:45 de la tarda a Montilivi contra el Liverpool, la sisena jornada de la Champions. Els de Mitchell reben a l'equip més en forma de la Premier i d'aquesta Copa d'Europa, ja que encapçala les dues competicions. El Girona necessita guanyar si vol mantenir les seves opcions per classificar-se per a l'eliminatòria prèvia de la competició.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ambient fred el que hem tingut aquest dimarts i, de fet, encara continua en aquests moments i cada vegada més comarques ennuvolades. Fins i tot d'aquests núvols ja s'escapen alguns ruixadets, algunes pluges febles, molt intermitents, molt locals, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, també en algun indret del sud de Girona. Aquests núvols han d'anar estenent-se. Al llarg d'aquesta nit i matinada, també durant el dimecres, a gran part del país seran més esquifits a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu, almenys el dimecres al matí. I atenció, perquè ja aquesta matinada i sobretot demà al matí, aquests núvols acabaran deixant una mica més de pluja o també una mica més de neu. La cota baixa, 400, 500, 600 metres, especialment a les muntanyes del prelitoral i cap a la Catalunya central, també al llarg del matí del dimecres aquesta nevada. Arribarà fins a les valls del Pirineu. Durant la tarda algun ruixat una mica més important a prop del mar, però sempre d'una forma local intermitent, amb una temperatura que el dimecres encara baixarà més que avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un vianant que ha estat atropellat per un cotxe a la C-55 a Olesa de Montserrat. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que a la C-31 hi ha retencions a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud per un accident que talla dos carrils. A l'AP-7 hi ha retencions a Barberà en sentit sud. A la C-58 i a la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la C-58 cua Ripollet i Abadia en sentit nord. La B-30 força carregada a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la BP-1503 hi ha retencions a Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa. A la C-60 cua Argentona en sentit Mataró. A l'autovia 2 hi ha retencions de Sant Joan d'Espí a Cornellà en tots dos sentits. A la C-32, a l'autopista del Garraf i a cua Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, alguns problemes, sobretot, han sentit pesos per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja casa i apassionat. A la butaca enamora't. Triga teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una... i una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents a aquesta hora de saber si finalment Brussel·les farà o no marxa enrere en la seva proposta de pesca pel Mediterrani el proper 2025. Espanya i França encapçalen el bloqueig al text de la Unió Europea. Demanen una moratòria que no sembla que per ara estigui disposada a acceptar la Comissió.
Una moratòria que s'empara en les mesures ja adoptades pel sector durant els darrers 4 anys per la recuperació d'espècies, però que Brussel·les considera insuficients. Segons les confraries, hi hauria sobre la taula la possibilitat de compensacions dels dies de pesca. Una proposta que passaria perquè les flotes complissin certes mesures de selectivitat per garantir la població d'espècies com els alevins de lluç o la gamba vermella. Amb tot, però això els permetria recuperar tan sols una part del que deixarien d'ingressar per la retallada que proposa Brussel·les. I és que la proposta de la Unió Europea sobre la que debaten els 27 suposaria per la flota d'arrossegament al Mediterrani una reducció del 79% en els dies de pesca, de manera que els vaixells només podrien sortir al mar 27 dies. Tot plegat mentre avui s'ha complert el segon dia de vaga dels pescadors i a les peixateries ja es comença a notar els efectes de la falta de peix de proximitat.
Negociacions a contrarrellotge enmig d'aquesta segona jornada de vaga del sector. A casa nostra, a la Ràpita, aquest migdia s'ha fet un acte de suport als pescadors. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Més de 200 persones han donat suport al sector pesquer en el pols de força que han plantejat davant les institucions europees per evitar que s'aprovi el pla de gestió del Mediterrani. Pescadors i representants de l'administració local i del govern català han remarcat que en els últims anys ja han aplicat una sèrie de limitacions i condicionants, com ara aturades biològiques durant 44 dies l'any, zones d'exclusió marítima o la caixa blava de control. Pensen que hi ha altres factors a banda de la pesca que mermen les poblacions de peix. Fran Pérez és director territorial de pesca.
Estem en contra de la desaparició d'aquest sector pesquer, perquè és una desaparició no només econòmica, sinó també social, cultural, identitària de tots els pobles costaners. Que busquen d'altres interessos, pot ser de multinacionals, que busquen d'altres raons o explicacions, com pot ser el canvi climàtic, com pot ser la monetització del litoral.
A la Ràpita queden 95 barques de pesca, la flota més gran de Catalunya, però hi havia 62 barques d'arrossegament i en queden la meitat.
I ho dèiem a l'inici, en aquest segon dia de vaga dels pescadors, les peixateries veuen com comença a escassejar el marisc pocs dies abans de les festes de Nadal. Una escassetat que es tradueix en una pujada de preus. I a banda, també hi ha menys gent a les peixateries, perquè el peix que hi arriba és de fora. Ràdio Cambril, Gerard Amigó.
La vaga de pescadors que s'està fent aquests dies està afectant directament a les peixateries de Cambrils, que tenen menys clients perquè el peix prové de fora de la costa catalana i els cambrilencs volen peix de platja. La peixateria Savall i la Tàrraco Seafood presentaven un pobre aspecte aquest matí. El gerent de Tàrraco Seafood, Artur Budesca, afirma que la vaga l'afecta tant econòmicament com emocionalment.
La botiga com Cambrils, la gent vol peix de Cambrils, i quan no tens gent de peix de Cambrils o peix de platja, doncs la gent ja no ve a comprar directament. I després a l'emocional, perquè Jo no sóc pescador, no sóc peixater, però és la meva vida. Els pobles mariners, amb el que estan fent, destrueixen totalment el que és la nostra forma de vida.
La majoria del peix que es podia trobar aquest matí a les peixateries de Cambrils és de França, Portugal i el nord d'Espanya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia, sens dubte, Barcelona tindrà una fàbrica d'intel·ligència artificial. L'anunci l'ha fet aquest dimarts la Comissió Europea.
D'aquesta manera, la capital catalana ha estat una de les 7 ciutats escollides per Brussel·les per impulsar la indústria d'aquesta nova tecnologia.
Albert Güell.
El projecte disposarà d'un finançament de 200 milions d'euros, 98 procedents de la Unió Europea, 62 de l'Estat, 14 de la Generalitat i la resta, 23 milions, s'aportaran des d'altres països. L'objectiu és democratitzar l'accés a la infraestructura de supercomputació avançada. Juan Cruz és el secretari d'Estat de Ciència, Innovació i Universitats.
Estamos democratizando la inteligencia artificial, pero vamos a imponer también una serie de criterios, de principios, de regulación ética de los algoritmos que aquí se desarrollen. No podemos permitir que exista sesgos, que exista discriminación, y eso se va a ocupar también este tipo de proyectos.
D'aquesta manera es proporcionarà accés a la gran potència informàtica que necessiten les empreses emergents, la indústria i els investigadors per desenvolupar els seus models i sistemes d'IA. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
No només la recerca bàsica, però també les pimes, com dèiem, les start-ups, els científics de tota Europa podran tenir accés a aquests recursos computacionals del nivell i així podrem accelerar el desenvolupament d'aplicacions d'intel·ligència artificial.
Més enllà de Barcelona, la Comissió Europea també ha decidit instal·lar centres a 6 ciutats més d'Itàlia, Finlàndia, Luxemburg, Suècia, Alemanya i Grècia.
En clau política, el govern ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei de memòria democràtica que va presentar aquest dilluns el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en un acte a l'antiga presó Model de Barcelona.
Amb la nova normativa, la memòria democràtica passarà a ser un element central en els currículums educatius, es posarà un termini de 2 anys per retirar la simbologia franquista de l'espai públic i se sancionarà tothom que cometi enaltiment del franquisme. El text començarà ara el tràmit parlamentari.
Doncs des de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, el seu president Carles Vallejo s'ha mostrat satisfet que una llei tan reivindicada i que s'ha fet esperar més de 3 legislatures comenci a caminar.
En declaracions a Notícies en Xarxa, Vallejo confia, això sí, que el règim sancionador de la normativa serveixi per fer desaparèixer definitivament de Tortosa el monument commemoratiu de la Batalla de l'Ebre.
Esperem que la nova llei reforci en aquesta línia, per exemple, que desapareixi de Tortosa el monument a la victòria de la Batalla de l'Ebre, que és el que va fer Franco en el seu dia, i que el jutge va paralitzar l'iniciativa que va venir des del govern i estem a l'espera que realment desaparegui, i aquest és la principal simbologia franquista que tenim a l'espai a Catalunya.
En aquest aspecte concret, Vallejo confia que s'actuarà amb celeritat i per això aplaudeix que Esquerra vulgui esmenar els 2 anys de termini que es donen per retirar aquests símbols i que s'hagi de fer en només un.
També el govern ha aprovat el Pacte Nacional de Salut Mental, un acord que va dissenyar l'anterior executiu d'Esquerra Republicana i que ara el govern socialista tira endavant donada la magnitud del problema. I és que 1 milió de persones a Catalunya pateixen o podrien patir un problema de salut mental. Maite Polo.
La portaveu del govern, Sílvia Paniqué, ha admès una preocupació especial per la salut mental dels joves i s'ha basat en les darreres estadístiques del Departament de Salut.
El 24% de persones a partir de 15 anys declaren haver tingut algun malestar o problemàtica vinculada amb la salut mental. Per tant, el que plantegem des del govern és tenir un model propi. Aquest és un primer pas i que desenvolupi doncs, polítiques des de la Conselleria de Salut en l'àmbit de la prevenció, en l'àmbit de l'assistència i en l'àmbit també del benestar de les persones.
El govern dota el pacte amb 20 milions d'euros addicionals i crearà l'equip que l'ha de desplegar liderat per Salut però amb la implicació de tots els departaments i dirigit pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
Doncs precisament Salvador Illa serà qui haurà de compareixer al ple del Parlament per explicar els acords de la darrera Junta de Seguretat de Catalunya.
L'executiu assegura que la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al sistema d'emergència 112 és beneficiós per Catalunya i treu ferro al fet que el president Salvador Illa n'hagi de donar explicacions a petició de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP.
Mont Carvajal.
El president Salvador Illa haurà d'explicar al ple del Parlament per què la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s'integren al 112. Ho va acordar a la Junta de Seguretat amb el Govern Central. Els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, però també Junts i la CUP, li han demanat. Un fet aquest que ni preocupa el Govern ni provocarà cap canvi, segons la portaveu i consellera Sílvia Paneque.
És un acord que es va produir en la Junta de Seguretat de Catalunya, per tant és un acord pres. El que ens demana el Parlament és explicacions sobre aquesta qüestió i detalls, imagino, que és el que es requerirà i seran donats, i nosaltres entenem que aquí podrem traslladar els beneficis que això representa per la ciutadania de Catalunya.
De moment, al ple de demà es fusionen les propostes d'Esquerra i els Comuns per apujar la fiscalitat al joc, un fet que segurament allunya el Hard Rock de Catalunya. És previst que el PSC hi doni suport i s'aprovi per lectura única per via express per votar-ho i aprovar-ho la setmana vinent, a l'últim ple de l'any.
I a Madrid, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han arribat a un acord amb el Partit Popular per eliminar l'impost sobre la producció elèctrica, un tribut que ara està fixat en el 7%.
La mesura suposarà una reducció d'uns 1.100 milions d'euros a les arques de l'Estat pels diners que s'estalviaran pimes, famílies i grans indústries.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Martorell ha estat la seu de la 28a Assemblea Ordinària de l'Associació Catalana de Municipis, que ha servit per aprovar la declaració de Martorell, on es demana un millor finançament pel món local. Martorell Televisió, Manel Gómez.
Martorell ha acollit aquest matí la 28a edició de l'Assemblea de l'Associació Catalana de Municipis, una assemblea que ha reunit un centenar d'alcaldes i alcaldesses i que ha servit per aprovar per unanimitat la declaració de Martorell, una declaració que reclama un finançament més digne pels ens locals. Així ho explicava Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Nosaltres, els ajuntaments, sempre dic que no defugim les nostres responsabilitats, però cal que això vagi acompanyat d'un finançament local just i equilibrat.
I el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha fet èmfasi en l'infrafinançament que té en l'actualitat Catalunya.
Finançar adequadament ajuntaments, consells comarcals, vol dir estar al costat d'un estat del benestar sòlid, potent. El dèficit que té Catalunya, la diferència entre allò que paguem i allò que se'n retorna amb inversions i serveis, són 22.000 milions d'euros.
Consens de tots els assistents a dir que des dels ajuntaments s'estan donant serveis als ciutadans que financerament no els pertocaria i que no reben les compensacions pertinents.
En successos, busquen dos excursionistes catalans desapareguts des de dissabte al Pirineu francès.
Són una parella de Gironella i Manresa, esportistes experimentats que van sortir d'excursió per l'Arieix. De moment, els equips de rescat han trobat el seu cotxe a l'aparcament del Pla de Peires, l'últim lloc on es pot accedir en vehicle, però no hi ha rastre dels dos excursionistes. Les famílies dels desapareguts esperaven que la parella hagués arribat fins al refugi de Rull i que el mal temps hagués impedit contactar-hi, però aquest matí els gendarmes han arribat amb esquís fins al refugi i la parella no hi era.
I la Guàrdia Civil ha desplegat aquesta matinada un dispositiu a diverses poblacions del Baix Llobregat i Barcelona contra el tràfic de drogues.
Hi ha 9 detinguts i s'han fet 17 escorcolls. Entre el material comissat hi ha cocaïna, diners, armes, munició i vehicles.
Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
La Guàrdia Civil ha detingut almenys 9 persones en el macrodispositiu desplegat des d'aquesta matinada al Prat, Viladecans i Barcelona contra el tràfic de drogues a gran escala i a nivell internacional, especialment de la cocaïna. Per això, a banda de Mossos d'Esquadra, també hi han pres part agents de l'Europol. També s'han escorcollat una quinzena d'habitatges, una banda de droga, s'han intervingut diverses armes. El gran gruix de l'operació s'ha desenvolupat als pisos blancs de Sant Cosme, si bé també s'ha entrat en un immoble de Verge de Montserrat amb el carrer Sant Pere. El cas està dirigit pel jutjat d'instrucció número 3 de Lleida.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, l'Ajuntament de Vic ha decidit eliminar els contenidors soterrats del centre històric i els substituirà per illes mòbils. Aquesta serà l'última fase del canvi de sistema de recollida de residus a tota la ciutat pel canvi amb contenidors xipats a la majoria de barris. El nou FM, Guillem Rico.
L'Ajuntament de Vic ha començat a tancar aquests dies els contenidors soterrats del nucli històric de la ciutat i del passeig. Com a mesura transitòria, els substitueix per contenidors de superfície, ho explica la regidora de Medi Ambient, Esther Coma.
Ho estem fent perquè són mecanismes que han arribat a la fi
de la seva vida útil. Els hem anat mantinguent al llarg dels anys, però ara ja doncs, són irreparables en moltes ocasions, i el que ens trobem és que són poc fiables i acabem tinguent doncs, contenidors en superfície més els contenidors soterrats, i ocupen espai i queda desendreçat.
El següent pas serà substituir-los per illes mòbils de contenidors.
És una plataforma, un remolc, on hi aniran ubicats els mateixos contenidors, però que es col·locaran al vespre i es retiraran a la nit. I així doncs, els veïns poden anar a tirar igualment les escombraries, però durant el dia aquests contenidors no ocupen espai de la via pública.
A la resta de zones on hi havia aquest format es faran servir els de superfície. Aquesta serà la darrera fase del canvi de sistema de recollida de residus abans de xipar els contenidors d'orgànica i de resta a tots els barris de la ciutat on no es farà el porta-a-porta, un sistema que es preveu que s'implementi al març del 2026.
I encara parlant de residus, l'Ajuntament de Mataró promou un pla de xoc per millorar la neteja viària i la recollida selectiva de residus al municipi. Les accions han d'entrar en funcionament a partir del gener de l'any vinent. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
L'Ajuntament de Mataró pretén acabar amb els contenidors plens a vessar i els carrers bruts de la ciutat, a la vegada que impulsa un nou sistema de recollida selectiva. Ho farà a partir d'una quinzena d'actuacions que se centraran en millorar la neteja viària i els serveis de recollida de residus. Entre les accions previstes hi ha la millora de l'estat dels contenidors, un reforç pel que fa a la neteja de les àrees on estiguin situats o la incorporació d'un equip de reforç de la recollida selectiva de paper i envasos. A més, entre el carrer Sant Agustí i el carrer Sant Pere es posarà en funcionament per primera vegada un sistema mix que combinarà la selectiva mòbil i els contenidors tancats. En parla el regidor d'Ecologia Urbana, Xesco Gomar.
Com a compra innovadora ens queda per implementar un nou model. Aquest model és el contenidor tancat, que identifica a tots els ciutadans a l'hora de llançar les nostres escombraries, que és el que ja estem fent amb el porta-a-porta comercial, amb la selectiva mòbil i amb el porta-a-porta tradicional, perquè la llei ens obliga a identificar i, en base a aquesta identificació, calcular el tipus de tassa que cobrem als ciutadans i a les ciutadanes.
Totes les actuacions estan previstes que entrin en funcionament amb l'inici d'any.
I en cultura, la Fundació Vilacases engega un procés de canvi per fer més accessible l'art contemporani i promoure nous valors catalans d'aquest estil. David Navarro.
No es lo más primordial, vuelvo a repetir. A mí lo que me importa es que el español esté en primera división el año que viene. Me importa que el equipo mejore día a día. El equipo mejoró Liga del Celta. Repito, el equipo ha mejorado.
La Fundació Vilacases pren decisions per encarar el futur un any després de la mort del seu mecenes. Així, el Museu Can Màrio refarà tota una planta per crear una sala polivalent i millorar la contemplació de les obres exposades, i el Palau Solterra mourà les exposicions temporals perquè convisquin amb la col·lecció permanent. Can Framis reformarà tota una nau. Pel que fa al projecte Una nova porta a l'art, com ha explicat el director general de la Fundació, Joan Torres, es posen en marxa unes jornades mensuals per fer connectar l'art amb disciplines com la música, el cinema o la gastronomia.
I amb una nova porta a l'art volem trencar les barreres i facilitar l'accés a l'art a través de propostes innovadores que ofereixin experiències accessibles, emocionants i inclusives.
També destaca l'oferta d'activitats per a joves d'entre 20 i 35 anys o la presència a Arco 2025. Allà, el Premi Arco Antoni Vilacases suposarà l'adquisició d'obra acompanyada d'una exposició de l'artista guanyador al Museu Can Framis. Tot plegat mentre es manté la tasca expositiva.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Des de 6:45 està jugant el Girona la sisena jornada de la Champions a Montilivi amb la visita del Liverpool, el 6 vegades campió continental i actual líder de la competició amb 15 punts de 15 possibles. Arribant al minut 38 de la primera part, es manté l'empat a 0 en el marcador amb un Girona que necessita guanyar si vol mantenir les opcions per ser els setzens de final. Demà serà el torn del Barça, que visita el camp del Borussia de Dortmund. Encara en futbol, i segons ha avançat el diari de Tarragona, el Nàstic s'ha carallat contra l'àrbitre Eder Mayo, que va dirigir el polèmic partit decisiu per l'ascens a segona davant el Màlaga. L'acusen de premeditació i falsedat documental i inclouen gravacions que poden demostrar-ho. Aquesta tarda el club ha donat més detalls en la prèvia de la Junta d'Accionistes de l'entitat. Ens amplia la informació Jordi Blanc de Tarragona Ràdio.
El Nasti confia que el jutjat admeti a tràmit la querella contra l'àrbitre Éder Mallo Fernández. Aquest dimarts, el conseller i advocat de la Societat Anònima Esportiva del Nasti, Antoine Jordà, i el catedràtic de dret penal Fermín Morales, que és qui en nom del Nasti ha presentat la querella, han fet una roda de premsa per explicar en què basen aquesta mateixa. Esperen que aquesta tingui recorregut i també el suport de la Fiscalia. El Nasti té clar que Éder Mallo Fernández podria haver actuat de forma premeditada en contra dels granes per afavorir l'ascens a segona divisió del Màlaga. Aquesta seria la conclusió d'una investigació de Método 3 que va encarregar el Nàstic per analitzar tot el que va envoltar el darrer partit de la temporada passada. El catedràtic Fermín Morales explicava en què basen aquesta querella i que un cop sigui admès a tràmit es podran fer investigacions que un privat no pot fer.
Este conjunto de indicios creo que acreditan la bondad de la querella en el sentido de que se ha producido un delito de corrupción en el deporte, es decir, una conducta predeterminada para alterar un resultado deportivo en una competición de trascendencia económica y deportiva como la que reclama el Código Penal. En segundo lugar, se pone la querella o se interpone la querella por el delito de falsedad documental, porque el acta arbitral no se compadece con el informe de los cuerpos policiales actuantes, de los Mossos de Escuadra. Hay una grave contradicción entre lo que se dice en el acta arbitral y lo que se dice en el informe de la policía que estaba presente y que dirigía la seguridad.
El Nàstic espera que anar a la justícia ordinària no tingui cap mena de repercussió per l'entitat, ja que és un dret que té tothom. Sobre Éder Mallo Fernández, deia l'advocat del Nàstic que s'exposa a una pena prohibitiva de llibertat, inhabilitació i també responsabilitat civil.
En bàsquet, el Baxi Manresa decideix aquest vespre a la Champions League, penúltima jornada de la fase de grups. Els vegencs visiten el Benfica, que és del grup G, encara sense guanyar, i aquí van derrotar a casa de 28 punts. Escoltem a Carlos Flores, membre del cos tècnic del Manresa.
Recuperen dos jugadors que són molt bons i molt determinants en aquest equip. Crec que no ens podem equivocar pensant que serà un partit similar al que vam tenir a casa, tot i que vam fer coses molt ben fetes nosaltres aquí. Ells han demostrat que són un molt bon equip, liderant la seva lliga, és un equip molt, molt competitiu i més a casa seva.
Un triomf conduiria els manresans a jugar-se la primera plaça en la jornada definitiva, dimarts vinent al Nou Congost davant el Dertona italià. I en waterpolo, jornada 10 de la divisió nord masculina, Barceloneta-Barcelona, a partir de 8:45. El Barceloneta és líder, en ple de victòries fins ara, 2 punts per sobre del Barcelona, que continua invicta.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès i Ona Vilà a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Negociacions contrarrellotge entre els 27 per salvar la pesca d'arrossegament al Mediterrani. Espanya, França i Itàlia demanen una moratòria de la proposta de la Unió Europea que retalla els dies de pesca al 79%. Maria Pagès.
Segons les confraries, Brussel·les podria proposar compensacions pels dies de pesca si les embarcacions compleixen mesures selectives per protegir les espècies en perill.
Barcelona acollirà una de les 7 primeres fàbriques d'intel·ligència artificial. L'anunci l'ha fet aquest dimarts la Comissió Europea.
La AI Factory s'ubicarà al Barcelona Supercomputing Center i implicarà que la infraestructura s'obri a les empreses amb l'objectiu de democratitzar-la. Així ho ha expressat el secretari d'Estat de Ciència i Innovació, Juan Cruz.
Estamos democratizando la inteligencia artificial, pero vamos a imponer también una serie de criterios, de principios de regulación ética de los algoritmos que aquí se desarrollen. No podemos permitir que existan sesgos, que exista discriminación, y eso se va a ocupar también este tipo de proyectos.
El govern aprova el Pacte Nacional de Salut Mental dissenyat per l'executiu de Pere Aragonès.
Un milió de persones a Catalunya pateixen o podrien patir un problema de salut mental. La portaveu Sílvia Pané, que ha expressat la seva preocupació per aquestes xifres.
El 24% de persones a partir de 15 anys declaren haver tingut algun malestar o problemàtica vinculada amb la salut mental. El que plantegem des del govern és tenir un model propi i que desenvolupi polítiques des de la Conselleria de Salut en l'àmbit de la prevenció, de l'assistència i en l'àmbit també del benestar de les persones.
En cultura, la Fundació Vilacases engega un procés de canvi per fer més accessible l'art contemporani i promoure nous valors catalans d'aquest estil.
Farà canvis als museus de Can Marió, Palafrugell, al Palau Solterra de Torroella de Montgrí i a Can Framis de Barcelona. També es programaran jornades mensuals per promoure l'art interdisciplinari. Joan Torres és el director de la Fundació.
I amb una nova porta a l'art volem trencar les barreres i facilitar l'accés a l'art a través de propostes innovadores que ofereixin experiències accessibles, emocionants i inclusives.
I en esport, Jordi Cervantes, ser o no ser pel Girona a la Champions.
El gironins jugant des de 6:45 de la tarda a Montilivi contra el Liverpool, la sisena jornada de la Champions. Els de Mitchell reben a l'equip més en forma de la Premier i d'aquesta Copa d'Europa, ja que encapçala les dues competicions. El Girona necessita guanyar si vol mantenir les seves opcions per classificar-se per a l'eliminatòria de setzens de final.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ambient fred el que hem tingut aquest dimarts i, de fet, encara continua en aquests moments i cada vegada més comarques ennuvolades. Fins i tot d'aquests núvols ja s'escapen alguns ruixadets, algunes pluges febles, molt intermitents, molt locals, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, també en algun indret del sud de Girona. Aquests núvols han d'anar estenent-se al llarg d'aquesta nit i matinada també durant el dimecres. A gran part del país seran més esquifits a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Pirineu, almenys el dimecres al matí. I atenció, perquè ja aquesta matinada i sobretot demà al matí, aquests núvols acabaran deixant una mica més de pluja o també una mica més de neu. La cota baixa 400, 500, 600 metres, especialment a les muntanyes del prelitoral i cap a la Catalunya central, també al llarg del matí del dimecres aquesta nevada. Arribarà fins a les valls del Pirineu. Durant la tarda algun ruixat una mica més important a prop del mar, però sempre d'una forma local intermitent, amb una temperatura que el dimecres encara baixarà més que avui. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un vianant que ha estat atropellat per un cotxe a la C-55, a Olesa de Montserrat. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que la Nacional 2 està tallada a Vilassar de Mar en tots dos sentits, però un accident això provoca retencions en ambdós sentits de la marxa. La C-32 o l'autopista del Garraf i un carril tallat a Sitges en sentit Tarragona per un altre accident. Això provoca intensitat en aquest tram en aquests moments. A més, la mateixa C-32 i A4 també Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. La C-31 hi ha retencions encara a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud per un accident que talla un carril. A l'autovia 2 hi ha retencions de Sant Joan d'Espí a Cornellà en tots dos sentits. sentits a la C58 i a la C33 i a Quart de Montcada a Barcelona, en sentit sud a la B30, aquesta via va força carregada a Barberà del Vallès en tots dos sentits, a la BP 1503, i retencions a Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions entre Diagonal i Horta en sentit Besòs, i a la ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs, i a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària, i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil, que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pendents a aquesta hora de saber si finalment Brussel·les fa marxa enrere o no en la seva proposta de pesca pel Mediterrani el proper 2025. Espanya i França encapçalen el bloqueig al text de la Unió Europea. Demanen una moratòria que no sembla que per ara estigui disposada a acceptar la Comissió.
Una moratòria que s'empara en les mesures ja adoptades pel sector durant els darrers 4 anys per la recuperació d'espècies, però que Brussel·les considera insuficients. Segons les confraries, hi hauria sobre la taula la possibilitat de compensacions dels dies de pesca. Una proposta que passaria perquè les flotes complissin certes mesures de selectivitat per garantir la població d'espècies com els alevins de lluç o la gamba vermella. Amb tot, però això els permetria recuperar tan sols una part del que deixarien d'ingressar per la retallada que proposa Brussel·les. I és que la proposta de la Unió Europea, sobre la que debaten els 27, suposaria per la flota d'arrossegament al Mediterrani una reducció del 79% en els dies de pesca, de manera que els vaixells només podrien sortir al mar 27 dies. Tot plegat mentre avui s'ha complert el segon dia de vaga dels pescadors i a les peixateries ja es comença a notar els efectes de la falta de peix de proximitat.
Negociacions a contrarrellotge enmig d'aquesta segona jornada de vaga del sector. A casa nostra, la Ràpita, aquest migdia s'ha fet un acte de suport als pescadors. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Més de 200 persones han donat suport al sector pesquer en el pols de força que han plantejat davant les institucions europees per evitar que s'aprovi el pla de gestió del Mediterrani. Pescadors i representants de l'administració local i del govern català han remarcat que en els últims anys ja han aplicat una sèrie de limitacions i condicionants, com ara aturades biològiques durant 44 dies l'any, zones d'exclusió marítima o la caixa blava de control. Pensen que hi ha altres factors a banda de la pesca que mermen les poblacions de peix. Fran Pérez és director territorial de pesca.
Estem en contra de la desaparició d'este sector pesquer, perquè és una desaparició no només econòmica, sinó també social, cultural, identitària de tots els pobles costaners. Que busquen d'altres interessos, potser de multinacionals, que busquen d'altres raons o explicacions, com pot ser el canvi climàtic, com pot ser l'harmonització del litoral.
A la Ràpita queden 95 barques de pesca, la flota més gran de Catalunya, però hi havia 62 barques d'arrossegament i en queden la meitat.
I ho dèiem a l'inici, en aquest segon dia de vaga dels pescadors, les peixateries veuen com comença a escassejar el marís pocs dies abans de les festes de Nadal, una escassetat que es tradueix en una pujada de preus. A banda, també hi ha menys gent a les peixateries perquè el peix que hi arriba és de fora. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
La vaga de pescadors que s'està fent aquests dies està afectant directament a les peixateries de Cambrils, que tenen menys clients perquè el peix prové de fora de la costa catalana i els cambrilencs volen peix de platja. La peixateria Savall i la Tàrraco Seafood presentaven un pobre aspecte aquest matí. El gerent de Tàrraco Seafood, Artur Budesca, afirma que la vaga l'afecta tant econòmicament com emocionalment.
La botiga com Cambrils, la gent vol peix de Cambrils, i quan no tens gent de peix de Cambrils o peix de platja, doncs la gent ja no ve a comprar directament. I després a l'emocional, perquè jo no sóc pescador, no sóc peixater, però és la meva vida. Els pobles mariners, amb el que estan fent, destrueixen totalment el que és la nostra forma de vida.
La majoria del peix que es podia trobar aquest matí a les peixateries de Cambrils és de França, Portugal i el nord d'Espanya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia, sens dubte, Barcelona tindrà una fàbrica d'intel·ligència artificial. L'anunci l'ha fet aquest dimarts la Comissió Europea.
D'aquesta manera, la capital catalana ha estat una de les 7 ciutats escollides per Brussel·les per impulsar la indústria d'aquesta nova tecnologia.
Albert Güell.
El projecte disposarà d'un finançament de 200 milions d'euros, 98 procedents de la Unió Europea, 62 de l'Estat, 14 de la Generalitat i la resta, 23 milions, s'aportaran des d'altres països. L'objectiu és democratitzar l'accés a la infraestructura de supercomputació avançada. Juan Cruz és el secretari d'Estat de Ciència, Innovació i Universitats.
Estamos democratizando la inteligencia artificial, pero vamos a imponer también una serie de criterios, de principios, de regulación ética de los algoritmos que aquí se desarrollen. No podemos permitir que exista sesgos, que exista discriminación, y eso se va a ocupar también este tipo de proyectos.
D'aquesta manera es proporcionarà accés a la gran potència informàtica que necessiten les empreses emergents, la indústria i els investigadors per desenvolupar els seus models i sistemes d'IA. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
No només la recerca bàsica, però també les pimes, com dèiem, les startups, els científics de tota Europa podran tenir accés a aquests recursos computacionals del nivell i així podrem accelerar el desenvolupament d'aplicacions intel·ligents artificials.
Més enllà de Barcelona, la Comissió Europea també ha decidit instal·lar centres a 6 ciutats més d'Itàlia, Finlàndia, Luxemburg, Suècia, Alemanya i Grècia.
En clau política, el govern ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei de memòria democràtica que va presentar dilluns el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica Ramon Espadaler en un acte a l'antiga presó Model de Barcelona.
Amb la nova normativa, la memòria democràtica passarà a ser un element central en els currículums educatius i es posarà un termini de 2 anys per retirar la simbologia franquista de l'espai públic i se sancionarà tothom que cometi enaltiment del franquisme. El text començarà ara el tràmit parlamentari.
Doncs des de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, el seu president, Carles Vallejo, s'ha mostrat satisfet que una llei tan reivindicada i que s'ha fet esperar més de 3 legislatures comenci a caminar.
Amb declaracions al Notícies en Xarxa, Vallejo confia, això sí, que el règim sancionador de la normativa serveixi per fer desaparèixer definitivament de Tortosa el monument commemoratiu de la Batalla de l'Ebre.
Esperem que la nova llei reforci en aquesta línia, per exemple, que desapareixi de Tortosa el monument a la victòria de la Batalla de l'Ebre, que és el que va fer Franco en el seu dia, i que el jutge va paralitzar l'iniciativa que va venir des del govern i estem a l'espera que realment desaparegui. I aquest és la principal simbologia franquista que tenim a l'espai a Catalunya.
En aquest aspecte concret, Vallejo confia que s'actuarà amb celeritat i per això aplaudeix que Esquerra vulgui esmenar els 2 anys de termini que es donen per retirar aquests símbols i que s'hagi de fer només un.
També el govern ha aprovat el Pacte Nacional de Salut Mental, un acord que va dissenyar l'anterior executiu d'Esquerra Republicana i que ara el govern socialista tira endavant donada la magnitud del problema. I és que 1 milió de persones a Catalunya pateixen o podrien patir un problema de salut mental. Maite Polo.
La portaveu del govern, Sílvia Paniqué, ha admès una preocupació especial per la salut mental dels joves i s'ha basat en les darreres estadístiques del Departament de Salut.
El 24% de persones a partir de 15 anys declaren haver tingut algun malestar o problemàtica vinculada amb la salut mental. Per tant, el que plantegem des del govern és tenir un model propi. Aquest és un primer pas i que desenvolupi doncs, polítiques des de la Conselleria de Salut en l'àmbit de la prevenció, en l'àmbit de l'assistència i en l'àmbit també del benestar de les persones.
El govern dota el pacte amb 20 milions d'euros addicionals i crearà l'equip que l'ha de desplegar liderat per Salut però amb la implicació de tots els departaments i dirigit pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
També en clau política, Salvador Illa precisament haurà de comparèixer al ple del Parlament per explicar els acords de la darrera Junta de Seguretat.
L'executiu assegura que la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al sistema d'emergència 112 és beneficiós per a Catalunya i treu ferro el fet que el president Salvador Illa n'hagi de donar explicacions a petició de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP.
Mont Carvajal.
El president Salvador Illa haurà d'explicar al ple del Parlament per què la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s'integren al 112. Ho va acordar a la Junta de Seguretat amb el Govern Central. Els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, però també Junts i la CUP, li han demanat. Un fet aquest que ni preocupa el Govern ni provocarà cap canvi, segons la portaveu i consellera Sílvia Paneque.
És un acord que es va produir en la Junta de Seguretat de Catalunya, per tant és un acord pres. El que ens demana el Parlament és explicacions sobre aquesta qüestió i detalls, imagino, que és el que es requerirà i seran donats, i nosaltres entenem que aquí podrem traslladar els beneficis que això representa per la ciutadania de Catalunya.
De moment, al ple de demà es fusionen les propostes d'Esquerra i els Comuns per apujar la fiscalitat al joc, un fet que segurament allunya el Hard Rock de Catalunya. És previst que el PSC hi doni suport i s'aprovi per lectura única per via express per votar-ho i aprovar-ho la setmana vinent, a l'últim ple de l'any.
I a Madrid, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han arribat a un acord amb el Partit Popular per eliminar l'impost sobre la producció elèctrica, un tribut que ara està fixat en el 7%.
La mesura suposarà una reducció d'uns 1.100 milions d'euros a les arques de l'Estat pels diners que s'estalviaran pimes, famílies i grans indústries.
L'anunci ha coincidit amb la reunió del Consell de Ministres, que ha dit que intentarà revertir l'acord i que ha validat l'esperada llei de la indústria que vol dificultar les deslocalitzacions de les empreses que hagin rebut ajudes públiques. Esther Minguell.
El govern espanyol aprova la Llei d'Indústria i Autonomia Estratègica, que entre d'altres vol assegurar d'una banda la creació d'activitat empresarial i per altra evitar la desaparició i la fuga d'empreses. Com ha explicat el ministre d'Indústria Jordi Hereu, si alguna empresa vol cessar la seva producció ha d'avisar amb 9 mesos d'antelació. A partir d'aquí s'obrirà una mesa de debat per evitar el tancament. Si això passés i la companyia hagués rebut alguna ajuda pública, tindria dues opcions: mantenir la seva activitat durant 5 anys o hauria de tornar-la.
En el caso de procesos de desindustrialización se genera la mesa por la reindustrialización, se establece una metodología de diálogo durante unos meses y solo en el caso que una empresa abandone toda la actividad industrial de este país, efectivamente tiene que devolver las ayudas públicas que haya recibido.
La nova llei d'indústria incorporarà nous conceptes com la descarbonització, la digitalització o la transició verda, aspectes que l'anterior normativa del 1992 no contemplava. La futura llei d'indústria passa ara a tramitar-se al Congrés dels Diputats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, busquen dos excursionistes catalans desapareguts des de dissabte al Pirineu francès.
Són una parella de Gironella i Manresa, esportistes experimentats que van sortir d'excursió per l'Arieix. De moment, els equips de rescat han trobat el seu cotxe a l'aparcament del Pla de Peires, l'últim lloc on es pot accedir en vehicle, però no hi ha ni rastre dels dos excursionistes. Les famílies dels desapareguts esperaven que la parella hagués arribat fins al refugi de Rull i que el mal temps hagués impedit contactar-hi, però aquest matí els gendarmes han arribat amb esquís fins al refugi i la parella no hi era.
I la Guàrdia Civil ha desplegat aquesta matinada un dispositiu a diverses poblacions del Baix Llobregat i Barcelona contra el tràfic de drogues.
Hi ha 9 detinguts i s'han fet 17 escorcolls. Entre el material comissat hi ha cocaïna, diners, armes, munició i vehicles.
Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
La Guàrdia Civil ha detingut almenys 9 persones en el macrodispositiu desplegat des d'aquesta matinada al Prat, Viladecans i Barcelona contra el tràfic de drogues a gran escala i a nivell internacional, especialment de la cocaïna. Per això, a banda de Mossos d'Esquadra, també hi han pres part agents de l'Europol. També s'han escorcollat una quinzena d'habitatges, una banda de droga, s'han intervingut diverses armes. El gran gruix de l'operació s'ha desenvolupat als pisos blancs de Sant Cosme, si bé també s'ha entrat en un immoble de Verge de Montserrat amb el carrer Sant Pere. El cas està dirigit pel jutjat d'instrucció número 3 de Lleida.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Avui és el Dia Internacional dels Drets Humans i a Barcelona Amnistia Internacional ha engegat una campanya per defensar l'activisme, la mobilització i la protesta.
Des de la plaça de la Llibertat al vell mig del barri de Gràcia i de la mà de diverses entitats i associacions socials han defensat aquests valors que ajuden a canviar el món.
També al Centre de Convencions de Barcelona ha arrencat avui el Fòrum Global de la UNESCO contra el racisme i la discriminació. Es tracta de la quarta edició del certamen, que continuarà demà dimecres i que pretén avançar en la creació d'una aliança global contra el racisme. Anna Ruiz.
Barcelona serà aquests dies l'escenari local d'una estratègia global, la de la lluita contra el racisme. La idea és que aquest moviment contra la discriminació prengui forma en una aliança internacional que actuï de manera global en el disseny de polítiques públiques i estratègies compartides. La comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa de Barcelona, Sara Balbeida, ha apostat per fer compatibles les dues agendes, l'agenda local i l'agenda global. En aquest sentit, ha anunciat la creació del primer pla contra el racisme a Barcelona.
Volem fer el primer pla contra el racisme i la xenofòbia a la ciutat de Barcelona, un pla a 10 anys vista, sobretot transversal, perquè considerem que el racisme s'ha de lluitar des de les diferents àrees de l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Barcelona organitza aquesta nova edició del Fòrum de la UNESCO, que ha estat inaugurat per l'alcalde Jaume Collboni, el president català Salvador Illa i la ministra d'Igualtat Anna Redondo. Vincula la lluita feminista per la igualtat de les dones a la de l'antiracisme és altre dels objectius del Fòrum.
Més coses. Fira Reus Events tanca un any rècord amb 200 esdeveniments i 115.000 visitants. El Centre de Fires i Convencions continua apostant per sectors estratègics com el tecnològic, l'agroalimentari i l'automoció, i impulsa també noves activitats vinculades a la innovació i al talent i a la ciència i al coneixement. La nova ràdio, Laura Navarro.
El 2024 ha estat un any excepcional per la Fira Reus Events, que ha acollit 200 esdeveniments, superant l'anterior rècord de 190 actes del 2019. Les instal·lacions han rebut més de 115.000 visitants amb 227 dies d'activitat, incloent fires destacades com l'Expro Reus i congressos d'àmbit europeu com el Congrés Europeu de Bonsai. El 40% dels esdeveniments han estat organitzats internament amb cites clau com el Reus Startup Summit i el Reus Logistics Summit, mentre que els actes externs amb 115 esdeveniments han reforçat la fidelització d'un 70% dels clients. Destaquen les fires Tourist Market i Camins d'FP, així com el Parc Infantil de Nadal. Pel 2025, la Fira Reus ja té confirmats congressos sanitaris i noves fires agroalimentàries i turístiques. Amb aposta per sectors estratègics, la ciència, la innovació i el talent, l'objectiu és consolidar aquesta tendència de creixement i continuar dinamitzant l'economia del territori.
En cultura, la Fundació Vilacases engega un procés de canvi per fer més accessible l'art contemporani i promoure nous valors catalans d'aquest estil. Així farà canvis als museus de Can Màrio, a Palafrugell, al Palau Solterra de Torroella de Montgrí i a Can Framis, a Barcelona. David Navarro.
La Fundació Vilacases pren decisions per encarar el futur un any després de la mort del seu mecenes. Així, el Museu Can Màrio refarà tota una planta per crear una sala polivalent i millorar la contemplació de les obres exposades, i el Palau Solterra mourà les exposicions temporals perquè convisquin amb la col·lecció permanent. Can Framis reformarà tota una nau. Pel que fa al projecte Una nova porta a l'art, com ha explicat el director general de la Fundació, Joan Torres, es posen en marxa unes jornades mensuals per fer connectar l'art amb disciplines com la música, el cinema o la gastronomia.
I amb una nova porta a l'art volem trencar les barreres i facilitar l'accés a l'art a través de propostes innovadores que ofereixin experiències accessibles, emocionants i inclusives.
També destaca l'oferta d'activitats per a joves d'entre 20 i 35 anys o la presència a Arco 2025. Allà, el Premi Arco Antoni Vilacases suposarà l'adquisició d'obra acompanyada d'una exposició de l'artista guanyador al Museu Can Framis. Tot plegat mentre es manté la tasca expositiva.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali, i parlem d'esport en directe perquè el Girona viu avui una nova jornada de la Champions a Montilivi davant el Liverpool. El partit es troba a la segona part, primers minuts, minut 7 d'aquest segon temps, i es manté l'empat a 0 entre el Girona i un Liverpool que és el 6 vegades campió continental i actual líder de la competició amb 15 punts de 15 possibles. Els gironins amb 3 punts necessitarien un triomf per mantenir opcions de ser els 16ens de final. Demà serà el torn pel Barça, que visitarà el Borussia de Dortmund. A la convocatòria destaca el retorn de Ronald Araujo ja amb l'alta mèdica després de 5 mesos de baixa. El tècnic blaugrana Hansi Flick no està preocupat per alguns mals resultats de l'equip i es mostra convençut de la seva millora.
Com ja he dit, és normal tenir uns partits no tan bons durant una temporada sencera. L'equip crec que sap quines són les raons
Jo estic segur que si juguem amb confiança, amb convicció, podem ser molt millors.
Encara en futbol i segons ha avançat el diari de Tarragona, el Nàstic s'ha carallat contra l'àrbitre Eder Mayo, que va dirigir el polèmic partit decisiu per l'ascens de segona davant el Màlaga. I el juny passat l'acusen de premeditació i falsedat documental i inclouen gravacions que poden demostrar-ho. Aquesta tarda el club podria ha donat més detalls en una roda de premsa prèvia a la Junta d'Accionistes de l'entitat. Fermín Moreno, catedràtic en dret penal, n'explica els detalls de la querella.
Este conjunto de indicios creo que acreditan la bondad de la querella en el sentido de que se ha producido un delito de corrupción en el deporte, es decir, una conducta predeterminada para alterar un resultado deportivo en una competición de trascendencia económica y deportiva como la que reclama el Código Penal. En segundo lugar, se interpone la querella por el delito de falsedad documental, porque el acta arbitral no se compadece con el informe de los cuerpos policiales actuantes, de los Mossos de Escuadra. Hay una grave contradicción entre lo que se dice en el acta arbitral y lo que se dice en el informe de la policía que estaba presente y que dirigía la seguridad.
En bàsquet, el Baxi Manresa té cita aquest vespre a la Champions League, penúltima jornada de la fase de grups. Els bagencs visiten el Benfica, coers del grup G, encara sense guanyar. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
El rival és l'últim classificat del grup i encara no coneix la victòria en la competició continental. Tot fa pensar, doncs, que el Manresa és un clar favorit. Carlos Flores, membre del cos tècnic del Baxi Manresa, apunta que el rival recupera jugadors importants que no hi van ser al partit disputat al Nou Congost.
Crec que no ens podem equivocar pensant que serà un partit similar al que vam tenir a casa, tot i que vam fer coses molt ben fetes nosaltres aquí. Ells han demostrat que són un molt bon equip, liderant la seva lliga, és un equip molt, molt competitiu i més a casa seva.
Dreixel, amb una capacitat anotadora molt alta, és el jugador més perillós de l'equip portuguès, i Brusart, el base, és l'altra peça clau del Benfica.
I està en joc també el partit de tenis taula des de les 6 de la tarda del Borges Vall, que rep l'Irun, en partit avançat de la desena jornada de la Superdivisió masculina. Els burgencs són quarts, a 2 punts de la segona plaça i a 4 del líder, el Priego. I en waterpolo també es disputarà un partit pendent de la jornada 10 de la Divisió d'Honor masculina. Barceloneta, el líder, contra el Barcelona, tercer, a partir de 3:45 de la nit.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès i Ona Vilà a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
A que estas fiestas sean inolvidables. Hotel Meliá Lloret de Mar y Restaurante Freu te invitan a disfrutar de sus exquisitos menús de Navidad y fin de año, cuidadosamente diseñados para sorprender tus sentidos y compartir momentos muy especiales en un ambiente acogedor y festivo. Vive tu Navidad y fin de año con una experiencia exclusiva y singular en el mejor ambiente. Más información y reservas en meliá.lloretdemar@meliá.com o en el teléfono 872-04-8270.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. Les empreses que es deslocalitzin